57 nins, la major part corresponen a mares d'entre 30 i 35 anys.
I amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem a actualitzar amb més a partir de les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Minuts, sense tant segona hora de programa, pendents del temps, perquè ja vos havíem avançat que tindríem una bona setmana anticiclònica, amb molt de sol, permís d'alguns nígols prims, algun banc de boira, però en general cel poc ennigulat. Joana.
Així és, Marta, ja ben fluixa també i mà en calma arreu de l'arxipèlag, ben fluix variable, girant de component sud, amb brises costaneres a Mallorca.
Haurà pujada de la temperatura, la màxima girarà, o voltarà entre els 23 i els 28 graus. De forma puntual podrem tornar a fregar els 30 graus. Per tant, temperatures en lleuger ascens. I com feim sempre, en aquesta hora obrim una finestra, ara vos diré a on, crec que m'ho anem a...
Puig de Satudosa, la primera.
Puig de Satudosa, idò, connectam amb aquesta postal, avui una mica emboirada, he de dir, perquè no tenim una imatge clara, perquè hi ha una mica de boira davant d'aquesta càmera del Puig de Satudosa a Mallorca. Tot i així, la mà la veiem en calma, jo no veig molt de, no veig molt de moviment, a lo que seria la mà, per tant, poc vent en aquesta zona.
Amb una panoràmica que mos ha oferit aquesta càmera i que mos ha permès veure també tota la serra de Tramuntana. I d'aquí passam ara ses Figueretes a Eivissa per veure si també el cel està no tan entelat en aquest cas, està més més estirat, per dir-ho d'alguna manera, més cel, sense boira en aquest cas.
És més una postal d'estiu ara.
Exacte, totalment, perquè també hi veiem aquestes barquetes aquí a Suquines que també fan això una mica més d'estiu. També mà en calma i bastant de sol també en aquest punt de l'illa.
Sense deixar la mà, en certa manera, de banda, com a eix de la nostra següent notícia que just abordàvem tot d'una, perquè mireu, durant molts anys, quan es parlava de narcotràfic a Espanya, el focus es posava gairebé sempre al sud peninsular. Però els mapes del crim organitzat fa temps que es mouen i les Balears ja no són una simple escala, podríem dir, Joana, anecdòtica.
Exacte, Marta, les illes han anat guanyant pes, per dir-ho d'alguna manera, com a punt estratègic dins les rutes del narcotràfic, especialment per al transport i també emmagatzemar d'aixís i cada vegada també més de cocaïna. De fardells puntuals arribats a la mà, ara també podríem dir que s'ha passat a operacions molt més sofisticades i de gran magnitud.
Les dades i les investigacions policials mostren un canvi clar d'escala. El que fa només uns anys eren episodis esporàdics, avui formen part d'un fenomen molt més estructural. El litoral balear, el litoral illenc, amb cales amagades, penya-segats i punts de difícil accés, s'han convertit en un espai molt atractiu per les anomenades zones de contra trabant, indrets on descarregar, ocultar i redistribuir la droga. És com tornar Marta, Joan, en aquell temps de s'estraperlo.
Totalment.
Que la gent que se coneixia ses tresquets, se coneixia sa zona, sí que podia anar d'un costat de salt en fardells en aquell moment de tabac.
De tabac.
Ara ja se transporten altres coses.
Sí que és veritat, és com tornar 50 anys enrere. Clar, aquí mos podrien demanar moltíssimes qüestions. Què ha canviat exactament? Si parlam realment d'un canvi de tendència, per què interessa el nostre arxipèlag als narcotraficants i fins i tot si hem passat de ser un territori de pas per convertir-nos en un punt, tal vegada estratègic. Volem parlar amb Andros Lozano, ell és periodista del Mundo especialitzat en narcotràfic. Ja el podem saludar. Andros, bon dia.
Què tal? Buenos días.
Aquí parlam d'un fenomen nou o d'una realitat que simplement ara és més visible? O sigui, fenomen nuevo, destacado, o simplement sale ahora a la luz?
Bueno, no. El fenómeno del narcotráfico lleva presente muchos años. Es verdad que se están abriendo nuevas rutas, que también están tomando protagonismo a algunos países que antes no lo tenían del África Occidental, sobre todo la entrada de cocaína hacia Europa. Y bueno, están entrando actores también internacionales como los planes procedentes de Europa del Este, principalmente,
claro,
de los Balcanes.
Me refería a Andros, perdona que te interrumpa, a las islas, perdón, en concreto, porque lo que nos sorprende es que que las Baleares salgan, sí, a escena, ¿no? De repente, no sean activos.
Llevan en torno a 5 años, quizá unos cuantos años más, como tomando protagonismo en el mercado internacional de las drogas, porque también las organizaciones que transportan principalmente hachís desde el norte de África están teniendo también lanchas mucho más potentes, tienen como por así decirlo gasolineras en alta mar, que son las que les suministran combustible a esas narcolanchas que van cargadas de hachís durante el recorrido hacia las Islas Baleares. Y al final muchas veces también en las Islas Baleares se toman como puerto base para de camino hacia otros puntos de Europa. No toda la mercancía que pasa por esas aguas se queda en las Islas Baleares, sino que hay alguna que también va hacia el mar Mediterráneo, hacia países como Francia, pero también más hacia el este, hacia Italia.
¿Y por qué Baleares es tan atractiva pels narcotraficants? Andros, geografía, logística, proximidad con Europa, ¿qué es lo que hace atractivas las Baleares?
Pues es un conjunto de esas características que tú, o de esos condicionantes que tú has mencionado. Primero, por la ubicación; segundo, porque por la propia geografía, por la ubicación donde están las islas, hace que esas playas que para todos son paradisíacas, también durante gran parte del año están prácticamente deshabitadas. Son zonas a las que les es fácil llegar a esas narcolanchas, porque tienen rampas que realmente casi les sirven de zona de atraque, de atraco para esas embarcaciones, y luego porque es un punto intermedio entre África, el norte de África y el sur de Europa, pero mirándolo desde el lado de Francia y de Italia, no tanto como para el mercado de España, que se abastece más por el sur de la península.
I Andros, totes les illes Balears juguen el mateix paper? ¿O, por ejemplo, Mallorca y Ibiza juegan papeles diferentes en ese tablero del narcotráfico?
Sí, por todas realmente se han dado casos de que pasen narcolanchas, o no ya que alijen en ellas, pero sí que se conviertan en zona de paso. Pero sí que es cierto que Ibiza y Mallorca, que es donde más asentados están los miembros de estas organizaciones que al final son transnacionales, tienen a su gente. Entonces, ese hecho de que les sea más fácil instalarse en sitios tan cosmopolitas como Ibiza, como Mallorca, hace que al final ellos decidan introducir o alejar o sacar barcos, que al final lo que hacen es volver a ejercer de intermediarios durante ese recorrido, porque como digo, les es más fácil instalarse allí que en otras islas.
Qué curioso también el modus operandi, que quizá nos puedas hablar un poco de ello, Andros, porque cada vez es más sofisticado, con entregas en alta mar, con geolocalizadores. ¿Cómo suele funcionar?
Bueno, estas embarcaciones que tienen una potencia grandísima, hay veces que no hacen el recorrido íntegro, sino que pueden utilizar a otras embarcaciones para trasvasar parte de esa mercancía. Es decir, imaginemos que a 15 millas del primer punto de costa por el sur de Ibiza o de Mallorca, de ahí parten dos embarcaciones de recreo que luego a su vuelta se pueden camuflar de una manera mucho más sencilla que no ver una narcolancha llegando a pie de playa o a pie de cala de Ibiza. Entonces hay veces que se abastecen en alta mar, no allá a narcolanchas, sino narcolanchas abastecen a pequeñas embarcaciones de recreo, que luego serían las que introducirían también la mercancía en esas islas. En ese caso sí que serían, sí que esa parte de esa mercancía sí que sería para consumo en las islas. Cuando cuando ya se hacen recorridos mucho más largos, suelen ser esas embarcaciones, esas narcolanchas las que se abastecen en alta mar de combustible, que pueden salir o bien de otras embarcaciones secundarias, tanto del Levante de la península como desde las propias Islas Baleares, a suministrar ese combustible para luego hacer un recorrido mayor hacia Francia o hacia Italia, principalmente.
El mateix govern parla d'efecte desplaçament, de més pressió al sud i expansió cap al Llevant i també cap a les Illes Balears. I, Andros, te volíem demanar, te queríamos preguntar, cuando la policía endurece los controles, los narcos, no sé si directamente, simplemente, cambian de estrategia, de ruta, para pasar desapercibidos y vuelven a ella, o cómo es su modus operandi?
Bueno, precisamente en el último informe de Seguridad Nacional remitido hace unos días al Congreso de los Diputados y redactado por el Ministerio de Presidencia, lo que se dice es que precisamente la presión ejercida durante los últimos años en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, en esa comarca donde se engloba la línea de la Concepción, Algeciras, San Roque, bueno, pues la presión policial y judicial ejercida durante la última década lo que ha hecho es dos cosas. Desplazar el negocio de esas narcolanchas hacia el suroeste, es decir, hacia Huelva y la frontera con Portugal, y luego hacia el Mediterráneo, principalmente hacia las Islas Baleares. Esto lo que nos demuestra es que el negocio, pese a las trabas que se le puedan poner judiciales o policiales, al final lo que hace es reconvertirse. No se reduce, sino que busca otros caminos para abastecer a un mercado que es global.
I, Andros, sense posar-nos alarmistes i pensant en totes les pel·lícules i sèries que hem vist darrerament sobre narcotraficants, hi ha perill de que pugui créixer la presència de xarxes criminals associades en aquest moviment logístic a Balears? ¿Corremos el riesgo de si también ya dejamos de ser una zona de paso que también los clanes de la droga que vemos en muchas series terminen ubicándose aquí en casa?
Por supuesto que existe riesgo y lo que pasa es que, de alguna forma, yo siempre he tenido la idea de que la sociedad española vive, en general, vive de espaldas a un problema que es global, pero que nos afecta a nosotros a nivel general como país, como Estado, por todos los puntos cardinales de nuestra geografía, ya sea de la península o de las propias islas. La semana pasada, yo este domingo publicaba en mi periódico en El Mundo unas declaraciones de la fiscal antidroga de Huelva que me hizo la semana pasada, que decía que España poco a poco se está convirtiendo en un narcoestado, y precisamente lo decía a tenor de ese último informe de Seguridad Nacional, que alertaba de que Huelva y, como he dicho, las Islas Baleares se estaban convirtiendo en una zona de cada vez mayor tránsito de mercancía, tanto de hachís como de cocaína. Y eso lo que implica es que se vayan asentando poco a poco esas organizaciones internacionales que son las que trafican. Entonces, te diría que sí, que en el horizonte, no a corto plazo, pero seguramente a medio plazo, el riesgo es evidente también para las Islas Baleares.
Sí, que se pot confirmar, idò, una tendència, no? Hem abordat aquesta qüestió del narcotràfic i, en concret, de la presència de narcollanxes a les nostres aigües amb Andros Lozano, periodista del Mundo i expert precisament en aquesta matèria. Andros, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Igualment, un plaer, company. 10 i 17 minuts, una reflexió. Mos demanem moltes vegades quin paper juguen els influencers, per exemple, a l'hora de promocionar, a l'hora de comercialitzar alguns productes, i és evident que generen un impacte important en els consumidors. Però la pregunta és, Joana, si sempre aquest impacte és positiu?
Segurament no, eh? Però bé, el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha obert a consulta pública la reforma de la llei del joc, que té, entre d'altres objectius, limitar la presència de personatges públics, famosos, influenciadors, en la publicitat del joc en línia o del joc, ja sigui també en aquests espais ubicats arreu, perquè n'hi ha moltíssims.
A més, també, la futura norma pretén regular les promocions de captació de clients o la publicitat en els cercadors, amb la finalitat que només puguin aparèixer pàgines de publicitat d'operadors de jocs si les cerques tenen relació directa en les apostes. Escoltam ara les declaracions de Miquel Àngel Riera, adjunt a la presidència de l'Associació de Salons Recreatius i de Joc de les Illes Balears.
volem assenyalar que la reforma fa referència al joc online, que és competència de l'Estat i que no afecta el joc presencial privat, que està regulat per la comunitat autònoma i del que les sales de joc formen part juntament en casinos i bingos, que no realitzem cap tipus de publicitat. Sempre recolzarem i apoyarem les mesures de protecció per a les persones usuaris i, per tant, que es reguli l'accés a aquest tipus de plataformes online i la presència de famosos a la seva publicitat pensant que és totalment obligat.
Saludem ara Toni Parets, ell és director de comunicació del projecte HOMO. Toni, molt bon dia, com estàs? Com sempre, encantats de saludar-te i te volia demanar, el primer de tot, Toni, com valores aquesta passa?
Bueno, jo que diria obvietat, perquè és obvi que qualsevol tipus de publicitat que pugui fer una persona notable pues té un impacte diferent d'una que puguem fer tu i jo, per exemple. Imaginem, no sé, qualsevol futbolista d'èxit o que tu vulguis, pues promocionant qualsevol tipus d'activitat d'aquest tipus. Pues, lògicament, pues, la gent ho veu d'una manera, té un impacte publicitari, té un impacte damunt les persones, i sobretot damunt les persones joves, que són molt més permeables a qualsevol tipus de missatge, que no em porta ser molt viu per veure que té un impacte sempre negatiu. Parlant d'això, com si poguéssim parlar, no sé, d'altres coses que no parlem ara, que no és el cas, però si parlàssim de vapejadors o de begudes energètiques, que està comprovat que són, no són bones, pues que sortissin personatges amb aquesta influència, que ja de per si són influencers o persones amb molta influència, dient que les consumes, que pues, clar, té un impacte damunt les persones molt gros, clar que sí.
No, i de fet fa molt poquet hem vist precisament un jugador de futbol del Barça que durant una celebració vapejava a les totes damunt un autobús. Precisament anava a demanar, no?, perquè aquests influencers segurament no són conscients, o sí, del poder que poden exercir en els joves. No sé si creus que formen part d'aquests anuncis simplement per una cosa comercial, per fer dobbes i ja està, si no són conscients i de manera més, si creus que l'addicció al joc també afecta en aquest col·lectiu i per ventura també seria bo que qualcun de fet se passa, donat se passa i digués, mira, jo he passat per aquesta situació, per aquest problema i m'agradaria amb el meu testimoni ajudar a qui també ho passa malament.
Bueno, pues això seria molt positiu i també seria molt positiu al millor que qualcuna d'aquestes persones influents sortissin amb aquest missatge amb el missatge contrari a la difusió de els jocs, sinó de parlar de jocs dolents, l'abús de jocs dolents. No voldria entrar en segon quin debat, no? L'abús d'algunes pràctiques dolentes, per tant, això sí que també tindria un impacte. Normalment sol passar perquè per qüestions comercials, òbviament, que aquestes persones són captades perquè el seu impacte, l'impacte que tenen damunt la societat i insisteix, i sobretot damunt les persones joves amb molt gros. I a més, me permetreu que també faci una referència, no només en aquesta celebració que tu comentaves de la celebració, no només d'això, sinó també hi havia begudes alcohòliques, etc.
Sí.
Que també jo convidaria a que les persones que tenen responsabilitats i responsabilitats comunicatives en aquests grans clubs o societats, pues que també s'ho fessin mirar i que fessin una aportació a pactura en el sentit contrari.
Dins la part pràctica, regular la publicitat, tu creus que pot contribuir a davallar les estadístiques?
Sí, jo crec que sí. No és una cosa que nosaltres hem estudiat en fons, però bueno, és evident que reduir la publicitat, reduir l'impacte, reduir la difusió, reduir la difusió de la bonança d'aquestes coses, que no ho són, en definitiva. Després hi ha les qüestions de llibertat individual, que en aquestes coses ja és una altra cosa un poc més difícil de regular. Però sí, en quant a la promoció, ja s'han donat passes en el sentit de tabac, alcohol, etcètera, etcètera, que els resultats estan a l'abast. Què vol dir? Que la gent no fuma? No és cert. La gent segueix fumant. Que la gent ha deixat de beure alcohol? No. Però al manco ja no s'adonen aquests missatges. Al manco ja no estan a les façanes de per tot aquesta convidada en aquest ús que a vegades se malinterpreta i se pot soltar malinterpretar per persones que no en saben fer un ús controlat. Per tant, qualsevol tipus de control crec que seria positiu.
Clar, Toni, tu ara parlaves que ja no som acut fer falques publicitàries parlant d'alcohol, parlant de tabac, molt manco parlant de drogues, però sembla que el joc havia quedat una mica dins aquest espai de no ningú, aquesta nou bodyland entre territoris, i que ara sembla que s'està intentant controlar aquest tema. El joc d'atzar ha crescut entre els adolescents de 14 a 18 anys un 2,9% respecte 2023. Avui que parlant d'influenciadors, tu creus que el fet d'aquest joc ja no hagin de sortir a cercar-lo, que entri dins casa, no només amb adolescents, sinó en general, fa que percebem el joc com a manco perillós i que per això tanta de gent acabi enganxada a jocs en línia, que des de casa, des del seu ordinador, no porta ni, pots anar en pijama i ni tan sols t'has de bategar?
Bueno, sí, efectivament, el fet que ho tinguis a l'abast qualsevol moment i que vagi sortint, evidentment, és una, dona aquesta sensació d'inocuïtat, clar, ho vas veient a tots els ambients, a tots els espais. De tot més, sí que avui dia vull fer un apartat amb això, sí, i especialment la de Balear se va fer impulsar i se va estar molt partícip, molt diligent en l'aspecte de que el manco en els equips esportius i les activitats esportives no se pogués difondre tabac i alcohol, i així és. Després es veurà que s'han mascarat amb algunes coses de cervesa 0-0 i alcohol, però el manco sí que se va aconseguir, això se va impulsar especialment des de institucions d'aquí, i se va aconseguir, i això va tenir el seu impacte, i en el sentit contrari, pot ser, per suposat, el fet de posar-hi pegues, de que no estigui cada dia, que mos facin veure qualsevol pàgina que volen, pues que t'estiguin venguent que hi ha un portal a un altre, pues sí, per suposat que tot això, jo personalment crec que seria una cosa molt positiva.
Toni Parets, director de comunicació de Project Home, moltíssimes gràcies per aquestes valoracions.
A vosaltres, com sempre, una abraçada.
Igualment per tu. No sé si vosaltres heu comprat algun producte alguna vegada per curiositat, tal vegada de manera inconscient, per veure un anunci d'una persona que admirau, un influenciador que en aquest cas estava, no?, fent al·lusió o promocionant un producte en concret. Teniu alguna experiència al respecte?
És que a mi em passa tot el contrari.
Si segueix, ja dius,
si segueix a qualcú i te comença a anunciar, si t'anuncia joc, ja dius, sí, next. Clar. Però quan ja el contingut que fan és de publicitat, de, oh, sorpresa, mira quin shampoo més meravellós i mira quin blends me deixa, a mi això me fa un pot de peresa, perquè els anuncis ja hi són, ja hi ha un publicistes. Jo no necessit que ara, bé, si m'ho recomanaràs, no, Joana Maroto, sí, per aconseguir aquests rínxols, però perquè mos coneixem, però d'entrada, a mi que sigui me faci publi indirecte, a mi m'empipa una mica.
I d'allò saps que pens? Que, per exemple, ara fent referència en el shampoo que d'en Xisco, la gent que és famosos, que anuncien un shampoo determinat, és que segur que no se'l posen. Perquè no, estic convençudíssima que se posen una cosa molt més sofisticada, molt més cara, molt més, no sé, mos ho venen en altres, que som
paparró,
però ells no l'utilitzen. Per tant, no m'ho crec, no m'acaba... Si jo sabés que aquells blends, aquelles melenes són producte d'aquell producte, o són per mort d'aquell producte que se posen, per aventura sí, però és que estic convençuda que no se'l posen.
Clar, és que això, la publicitat estàndard està regulat. De fet, molt de anuncis de xampús, de condicionadors i de vitamines pels cabells s'han hagut de retirar per publicitat enganosa.
Exactament.
Perquè, com que el lot que sortia no feia servir aquest producte, havien de retirar l'anunci. En canvi, els influenciadors, hi ha com aquesta espècie com de limb, no sé com dir-t'ho, legal, on tu pots dir que has fet servir el producte i si no l'has fet servir, això ja queda per tu.
I aquí entren en joc les associacions de consumidors. Que són les que vetlen, no?, perquè se complin tots aquests requisits. 10 i 27, uns consells. Parlem de l'addicció al mòbil. Ja ens acompanya pràcticament per tot, fins i tot al bany.
Tres ràdios, diversió. Para ti y también para ti, en Eroski te damos la manzana roja granelados con 20 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero o medio a 10,95 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,50 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, IB3 Ràdio.
Estareu d'acord amb jo que el mòbil s'ha convertit pràcticament en una extensió del nostre cos, ens desperta, ens acompanya mentre fem feina, mentre menjam i fins i tot quan anem al bany. Però fins a quin punt aquesta relació és pràctica i quan es converteix en una autèntica dependència?
Ai, s'equilibri, sempre s'equilibri. Però bé, hem de dir que els nostres hàbits han canviat radicalment en els darrers anys. Cada notificació reclama atenció, de la nostra atenció, i cada moment d'espera s'ha convertit en que ho han d'omplir automàticament amb una pantalla. El que abans era temps mort, no? Esperar mentre venies autobús o fes temps mentre arribava una mica un company, ara els tens connectats. Però aquest ús constant també té conseqüències, des de dificultats per concentrar-se o descansar fins a problemes físics, derivats, per exemple, de mantenir certes rutines, com per exemple dur el telèfon mòbil en el bany durant massa estona, Xisco.
Avui volem entendre millor aquest fenomen i demanar-nos per què ens costa tant separar-nos del telèfon, quins són els canvis socials i personals que expliquen aquesta dependència. Ho parlant d'entrada, l'antropòloga social Alba García, a qui ja poden saludar. Alba, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Encantat de saludar-te. Te volia demanar, què diu de nosaltres aquesta necessitat de connectar-nos constantment i, sobretot, com han transformat els mòbils la nostra manera de relacionar-nos i gestionar els temps, que ho deia Joana, que fins i tot aquell moment que teníem per anar a fer les feines en el bany, també l'hem d'ocupar, no? Per si de cas aquell dia tardam una mica més en contingut en el mòbil.
Bueno, hem de tenir en compte una cosa que és intrínseca en l'ésser humà, que és som animals socials. Necessitem comunicar-nos d'una forma o una altra. Necessitem una interacció amb altres membres de la nostra comunitat, del nostre grup o altres persones. Què passa? Jo crec que aquí, en aquest cas, el canvi va donar la pandèmia. La pandèmia va fer que les nostres interaccions ja utilitzaven moltes mòbils, però s'ús s'ha incrementat d'una forma exponencial, perquè evidentment havien de tenir unes mesures mèdiques que eren primordials i la nostra interacció va canviar. Què passa? Els adolescents de la pandèmia o els nens de la pandèmia, que ara són adolescents, que ara són adults, aquestes coses l'han modificada i el problema que té aquesta no és que sigui una interacció ja no se faci cara a cara, que també és molt important fer-ho perquè, bueno, reconeixes les estructures facials, reconeixes que és una rialla, les rialles de suïs, això és molt important. És també que coartin o que hagin modificat els nostres hàbits naturals. O sigui que el problema no és menjar amb els mòbils, és que si no tinc el mòbil no puc menjar. O sigui, el problema no és utilitzar el mòbil en el bany, el problema és no puc anar al bany si no tinc el mòbil a la mà.
Clar.
Si tinc una dependència... Sí.
No, t'anava a dir que si feim la reflexió és que mos assusta, no? Perquè som els primers, ostres, no? Que
sí.
Si deixem el telèfon a casa i venim a fer feina, estem com nus, desprotegits, no?
No, però ara sobretot que el nostre cervell sigui capaç de connectar el moviment peristàltic, perquè el que estarien ses fentes xerramant dins el nostre cos associades en el mòbil, ja m'assembla que ser ser humà endú i talva aquest tema una mica massa lluny, no, estimada?
No, no, efectivament, és que és el que tu has dit. El problema és que coses que el nostre cervell feia per pura interacció i per la nostra evolució, ara necessitem un estímul extra.
Sempre
en totes
coses,
tota la nostra biologia, se basa en el cervell. Si necessitem una atenció extra o un estímul extra per algo que ja es feia de forma natural, aquí ja estem començant a produir uns canvis que potser a la llarga poden tenir canvis evolutius, o sigui, poden tenir canvis biològics.
Poca broma, perquè evidentment el nostre cervell comanda i, clar, la part social és una cosa, la part emocional antropològica és una altra, però després també hi ha la part física, no? I és per això que també volen saludar en Joan Carles Marc, expert en salut pública, a qui li volen demanar també per aquesta qüestió. Joan Carles, bon dia, com estàs?
Bon dia, Joana. Què tal?
Molt bé. Volíem parlar també amb tu d'aquesta qüestió perquè hi ha riscos, no?, associats en aquests comportaments. Pot afavorir problemes, per exemple, com les morenes o la salut digestiva, no? Ara ho parlàvem en Alba. El nostre cervell també pot estar pensant en que si no té aquest estímul no tindrà manera de fer aquella necessitat. No sé com ho valores. Penses que cada vegada hi ha més gent que passa tant de temps amb el mòbil en el bany que acaba per tenir morenes?
És així, eh? És un problema que tenim, però el problema no tan sols és els problemes digestius o els problemes de les morenes que s'hi afegeixen en aquesta història, sinó jo els posaria més importants tots els problemes lligats a problemes de concentració, molt importants, i problemes de dormir, molt importants. Eh? És a dir, sabem que la gent té problemes a l'hora de descansar i aquesta és una qüestió que hauríem de cuidar molt més. I està clar que un mòbil és un element que impacta clarament a la nostra salut, fent coses, fent-nos fer coses que realment són inconcebibles, no? Una és lo d'anar en un mòbil, en lo mòbil en un quarto de banys, i tot el que afecta a la salut digestiva, tot el que afecta el temps que estan molt més temps asseguts en un quarto de banys que estàvem abans. Per tant, això és una de les coses que afecten a tot aquest trànsit digestiu, a tot el que fem a les morenes, com deies tu, i a tot aquest... Però per jo el gran problema no està tan sols en un tema digestiu com en un tema de salut mental, com un problema molt més important i que afecta sense cap dubte a la nostra vida diària.
Que curiós, perquè és que és un ventall molt ample i se deriven tant de problemes, el físic, l'emocional, com has explicat, el factor relacionat amb la concentració. Abans n'Alba feia un paral·lelisme, no?, i explicava que nosaltres som animals socials i que per aquesta raó necessitem, no?, tenir aquest contacte constant. Val, se pot entendre com una lectura positiva. Podria ser, Alba, que hem canviat el tradicional revister? Perquè jo record anar a alguns banys que tenien un revister, que hi havia llibres o hi havia revistes, no?, això per extreure un poc la part positiva. Per el mòbil o realment el revister no era tan popular com ho és el mòbil ara?
A veure, jo crec que, vamos, o sigui, és que les formes de comunicació en els darrers, ja no te diria 100 anys, en els darrers 20 anys han canviat d'una forma brutal i ja no és el problema de, com bé ha explicat l'expert, ja no és el problema tant de què fem utilitzar, és el problema dels estímuls que estem rebent, de l'atenció, o sigui, s'està demostrant que de cada vegada els joves tenen menys capacitat d'atenció, que això també pot repercutir no només en l'ús o de l'ús del mòbil. Això pot afectar també en a l'hora, pues, per exemple, dels col·legis, de la formació. Han de modificar tot. Ara mateix, les acadèmies, la universitat, hem de canviar també les formes, perquè aquesta, bueno, el que tu has dit, cercar, tratar amb un llibre, tratar amb un article, entendre, ara, amb tantes eines, agafem el mòbil, ens aïllem, tal, estem fent que es modifiquin d'unes formes que ens fan no més beneits, perquè tampoc vull demonitzar les noves tecnologies, perquè sabem que són tremendament útils, però fa que no estiguem utilitzant una part que és, vamos, o sigui, al final del cap, el cos i la, o el cos humà és una màquina perfecta, o sigui, estem dissenyats, vamos, o sigui, d'una forma mil·limètrica, i no fer ús d'algo que tenim i que tenim la capacitat, és el que tu dius, o sigui, és veritat que, a veure, jo m'estimo més que la gent s'acostumi a una revista, perquè al final la cap està fent una...
No enganxa tant.
Diguem, una feina un poquet més estimulant que no tant amb un mòbil, que amb el mòbil és més fàcil, això que dèiem, tenir un contacte amb NAMP, que NAMP és com adormit, com que, bueno, vaig passant, però és que tu realment, d'aquest scroll que fas de les redes socials, normalment, si després te demanen d'informació de que durant aquestes dues hores has vist, estic segura que molts de nosaltres, jo inclosa, no hem retengut, vamos, ni un 10 ni un 20% de tot el que hem escrolejat i tot el que hem vist. O sigui, és una forma com de dormir el cervell, que també això diu molt del nostre ritme de vida tan accelerat. Jo crec que també el nostre cervell avui en dia necessita aquesta pausa, aquesta forma de dormir-se un poc per poder descansar. I a més, està demostrat, perquè està demostrat que les persones neurodivergents tenim més, diguem, predisposició a fer aquest escolatge, perquè fa que les nostres patologies, sobretot en els cas de la depressió, de l'ansietat, claro, no estàs pensant i tu vas passant i t'arriben estímuls, però bueno, és que no estàs fent una feina intel·lectual per intentar analitzar aquests estímuls. Aleshores, han d'anar molt en compte. Jo soc molt partidària també de que en els nins se les eduqui de com s'ha d'utilitzar les redes socials, com s'han d'utilitzar les noves tecnologies. No s'han de modernitzar perquè, com he dit abans, crec que són superútils en l'eina d'educació, en l'eina de la feina, però el que no poden fer és substituir una cosa per l'altra. O sigui, han de ser una eina que mos ajuda, però no que no mos condicioni.
Una eina que ens ajudi, que no ens esclavitzi, en certa manera, Alba. Joan Carles, te volia demanar, tu que ja ho has esmentat, des del punt de vista de la salut mental, clar, estar sotmesos tot el dia notificacions a aquest mòbil, tot el dia faci renouets, que tot el dia hi hagi llumetes, clar, això augmenta el nivell d'estrès, perquè és com si sempre estiguéssim enmig d'un safari amb estat d'alerta, perquè el nostre cervell no arriba a desconnectar mai. I això a la llarga, com tu comentaves, pot produir problemes en l'alteració de son i també de la concentració, que ara ja mos costa sa vida llegir un text de dues pàgines sense llevar sa vista de sobre aquest text i consultar el nostre mòbil.
És així, Xisco. La quantitat d'estímuls que genera un mòbil són brutals. És a dir, tantes notificacions, tant de llumes, tantes històries dia a dia, tant d'aquesta hiperconnexió que necessitam tenir, quasi que marca dia a dia, moment a moment, inclús com el que dèiem abans en un quarto de banys, tot el dia, no? Això realment té un impacte en la vida diària, té un impacte en la salut mental molt, molt important. És a dir, per tant, saber com usar el mòbil és un element que n'hem d'aprendre. No és fàcil, perquè els estímuls són tan marcats que mos fa difícil llevar-mos d'ells, no? I, per tant, això és un dels problemes. Però sabem que hi ha una qüestió que està comprovada, tu deies ara la qüestió de llegir, lo difícil que s'ha s'és cada dia més, però la qüestió és que les vídeos que mos posen a Instagram o TikTok cada vegada són més curts, perquè a partir de 10 segons o 20 segons ja els deixen de mirar. Ostres, la capacitat de marcar la concentració de la gent en molt poc temps, intentant que entrem tot d'una i si no ja no entrem, és una qüestió que sense cap dubte marca vida i salut mental. És a dir, per tant, molt de problemes de concentració, i això afecta sobretot a nins i adolescents d'una manera molt important. Han d'aprendre com usar els mòbils, han d'aprendre què han de fer i què no han de fer, han d'aprendre també a marcar que a partir de certa hora no usam mòbils. Les històries de gent, de lots joves que duen i juguen amb els mòbils a altes hores de la nit i s'aixequen molt cansats després d'interactuar en aquesta història de la interacció, que està molt bé, però interactuar a altes hores de vespre fa que no descansin, que no dormin i que els hi afecta la vida diària. Això és la clau de que hem d'intentar canviar, que no mos marqui la vida, que no mos dugui cap a on vol un mòbil, sinó que nosaltres decidim quan volem utilitzar-lo, quan no el volem utilitzar, quan el deixam i quan no el deixam. Hem de marcar moments de deixar mòbil, i això és una de les coses que hauríem de fer constantment. Jo me poso reptes de, a partir d'una certa hora, no utilitzar-lo, perquè si no, la tendència és utilitzar-lo més de lo que hauria d'utilitzar.
I, Joan Carles, a mi me sap greu, però ja vull tornar en el moment escatològic, en el moment bany, llibre o mòbil en sa mà, el que sigui que triem, perquè per evitar problemes com allò que dèiem, no, de ses morenes o del trànsit digestiu, en realitat quant de temps hi hauríem d'estar asseguts? Perquè sabem que, per exemple, una cançó mos pot marcar ritme per rentar molts ardents o estar en es, a davall sa dutxa, no?, per no gastar molta d'aigua. Quin temps han d'estar asseguts en el bany?
Molt manco de lo que està amb lo mòbil, això està claríssim, no? Jo una cosa que feia abans sempre, i és m'enduia un diari en un quart de bany. En aquest moment és vera que molt rarament m'enduc un diari, però és evident que lo ideal seria una vegada tu has fet lo que has de fer, te neteges i s'ha acabat. Què és lo que passa? Que no ho feim així. I això obliga a estar molt més temps. Hi ha gent que està 15 minuts en un quart d'abans. Està
com
clar
poc.
Que això està clar que genera un problemes addicionals molt important. Si en 3 minuts has fet el que has de fer, punt, s'ha acabat. Neteja i a la següent.
La teva salut.
No pots estar tant de temps perquè això no. És el que genera problemes de morenes o genera problemes de trànsit digestiu i que hauríem d'intentar evitar simplement quan t'has acabat, has acabat. I no seguíem mantenint...
Llestos.
Per mantenir.
La vostra salut vos ho agrairà. Un missatge important, el del doctor, als oients i als espectadors. Moltíssimes gràcies, doctor Marc.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Igual.
Un plaer parlar d'aquestes coses.
Sa vida, no?
Exactament. Vida, no, afecta moltíssimes persones. Jo estic segura que ara molts que ens escolten se veuen totalment reflectits, i que passen més d'aquests 15 minuts, segur, Alba García, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció. Molt interessant, els teus arguments. Gràcies.
Moltes gràcies, sempre és un plaer.
Igualment, per la nostra part. 10 i 46, uns consells, la crònica de successos, amb Alba González, tot d'una.
Tres ràdios Dial.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
Voleu postres?
Jonquenis a coren!
Clar,
és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou ses castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas. Cor, que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Tres minuts d'aquesta segona hora de programa. Feim el repàs a la crònica de successos amb Alba González. Bon dia, Alba.
Bon dia, Marta, com estàs?
I començant parlant d'una notícia que ens parla d'una persona reincident. La particularitat d'aquesta notícia és la reincidència de l'acusat.
És que és una notícia, Marta, que durà coa, perquè hi havia molta gent que esperava no només la detenció d'aquesta persona, sinó el seu ingrés a presó provisional. Anem a posar en context els fets, perquè això ve arrel d'un succeït que passa ahir, uns tirs que senta la Policia Nacional dins el poblat de Son Banya mentre estava realitzant una intervenció i es produeix una detenció en aquest presumpte narcotraficant reincident, però que a més és un personatge ja conegut per la Policia Nacional i també per la família d'en Sergio Palacios. En Sergio Palacios va ser el jove de 31 anys que va morir el passat octubre per un accident que va tenir lloc a la rotonda propera al poblat de Son Bany, al centre comercial de la zona. El conductor i el copilot, que anaven a més de 150 km per hora, el varen embestir i es varen donar a la fugida. La família d'en Sergio feia molt de temps que demanava justícia. De fet, hi va haver una operació posterior, també relacionada amb el tràfic de drogues, on se va tornar a detenir en aquesta persona, parlant d'un jove, un jove espanyol de 26 anys, que nom Andrés.c, però en aquest moment, malgrat els antecedents, el magistrat va decidir deixar-lo en llibertat. Què ha passat? I allò que la tercera, ja ho diuen, va la vençuda. Ahir, en aquest operatiu que es va fer a Son Banya per arrestar en aquest jove després d'aquests tirs que se van sentir dins el poblat, a més, se va inspeccionar el seu vehicle, es va trobar dobbers amb efectiu, també a sa casa on presumptament s'estava duent aquest tràfic de drogues, van trobar diverses substàncies. Es torna a detenir en aquesta persona, que a més va intentar fugir dels agents de Policia Nacional una altra vegada a gran velocitat, i quan ja tenia el carnet retirat per les altres intervencions, va tornar a conduir sense aquesta llicència. I per tant, en aquest cas, ja sí que notícia fresca d'avui de matí, el jutge en aquesta tercera vegada ha dictat ja presó provisional per aquesta persona, que a més s'enfronta a molt de càrrecs diferents, no només en els relacionats amb el tràfic de drogues, sinó també en el homicidi imprudent per aquest accident mortal del mes d'octubre. Jo no estic segura que la família d'en Sergio Palacios, que era qui demanava justícia sobre aquest conductor, haurà rebut el manco amb alegria que s'hagi editat aquesta presó provisional. Anem a veure, però, perquè el procés judicial que té per davant serà llarg, Marta.
Una altra qüestió important de la qual ens fèiem ressò ahir, es tracta d'un robatori a Campos. La particularitat també d'aquest robatori en concret és que passa a plena llum del dia.
És una de les coses que ha preocupat, i sobretot la reacció que ha tingut el municipi, perquè clar, els veïnats se van sentir molt identificats en la por que ha patit aquesta família afectada per aquest robatori, i la pròpia batllessa del municipi, Francisca Porquer, va publicar un missatge a les seves xarxes socials on condemnava aquests comportaments i deia amb contundència, no?, que aquest tipus d'accions delictives no les volen dins el municipi. Estem veient ara algunes imatges de com va quedar aquesta casa. Era una finca fora vila, com dèiem, plena llum del dia. Es produeix aquest robatori, els propietaris de la casa es troben amb tota la casa desendreçada, i ara encara estan fent un poc inventari de tot allò que els havien robat. És terrible, la veritat, per les víctimes dels robatoris, veure casa teva, veure la teva llar en aquestes condicions. I anem a parlar d'aquest succeït precisament a la batllessa de Campos, que va escriure aquest missatge, aquesta condemna contundent per aquesta acció delictiva. Anem a donar-li la benvinguda a Francisca Porquer. Bon dia, Francisca.
Bon dia.
ha estat un robatori que la veritat ha fet mal, no? El primer d'autor que volen saber és com estan aquests veïnats, poc a poc van païnt aquesta acció delictiva que han sofert.
Sí, aquest veïnat jo estic en contacte amb ells cada dia, d'això que va passar, va succeir aquest fet, fa dos dies i vaig xerrar amb ells encara i estan, pues, resignats, estan, doncs, fatals, se senten impotents i de cada dia que passa més malament perquè hi ha entrat dins que teva, que ha barretjat que teva, que la t'ha rebentada que teva i després pensen que sa filla que va ser sa que s'havia de trobar que encara han de donar gràcies que no les trobassin de dins, perquè li haguessin pogut fer també malbé a sa seva filla. És a dir, és un sentiment d'impotència, ràbia, tristor, que no hi poden donar volta de fua.
Precisament, senyor Vallesa, va voler fer aquest missatge donant aquest suport per part del consistori a la família i també fent una condemna contundent respecte sí. a aquests fets, no? Per deixar clar que Campos i tant de bo fos a tot Mallorca, no volem aquestes coses, no és així.
Evidentment. Jo quan vaig estar assabentada, em va telefonar en Joan, el propietari de la casa, quan vaig estar assabentada em vaig anar tot d'una a la finca, per si els podria donar una mà. I vos puc assegurar que les imatges que ho vi publicades no són ni un tant per cent molt mínim de lo que hi havia allà de dins. És a dir, quan jo vaig entrar a aquella casa, que pot passar qualsevol persona de qualsevol indret, és a dir, era com si t'haguessin rebentat que teva. Ho havien deixat tot, a més, ja no coses per terra, sinó coses espanyades.
Hem vist algunes imatges, Vallesa, com vostè diu, no fan justícia a l'impacte que degueren sentir, no? Els residents, però, sens dubte. Li volia demanar, Vallesa, no deixa de ser un fet inusual, perquè Campos és un municipi tranquil, no estaven acostumats a incidents d'aquesta magnitud.
Així és, Campos és un municipi tranquil, però jo també tenc que dir una cosa. A vegades aquestes persones, jo vull pensar que ho tenen molt planificat, perquè una família, com la d'en Joan i la Margalida, que tenen quatre fills i que són sis de la família, sabre en el moment que no hi són, perquè hagués estat que en qualsevol moment qualcun d'ells apareixés, perquè són una família nombrosa. És a dir, és una cosa que han de tenir molt planificat, han de saber, per fer el que van fer en més d'una hora, més de dues, no se fa en 10 segons. I és gent que crec que està molt planificat i va a diferents indrets de Mallorca. Ara són a Campos, d'aquí 3 hores seran a Setxalines o seran a Porreres, i ja dic, no és un fet que... I el que vull recalcar molt també és que me va cridar molt l'atenció que no són persones necessitades, perquè l'únic lloc on no havien fet res, ni s'havien duit res, era dins la cuina.
Que era un tema, no per deixar clar, que moltes vegades no se parla clar, no parlam d'un furt en un moment donat dins un establiment, un furt de menjar, no, parlam d'una entrada que, a més, com vostè explica, senyora Vallesa, és totalment cert, és a dir, els delinqüents moltes vegades marquen les portes amb unes senyes molt petites que jo recomanaria als veïnats que sempre se fixin en els portals de casa seva, perquè a vegades són petites creus o fins i tot qualque element que s'aferra a la porta i és molt petitó, i així com ho fan aquests grups de delinqüència per marcar aquestes finques, per marcar el moment de que no hi hagi ningú a casa i aprofitar per fer aquests assalts que com vostè diu, clar, l'impacte que té la família, ja més en fora dels termes econòmics d'allò que hagin robat, aquest impacte emocional, no? El que se senti desprotegit dins casa seva. Sé que la policia local i la Guàrdia Civil estan fent feina damunt el tema, no? I estan continuant endavant amb l'investigació per intentar trobar en aquestes persones.
Sí, així és. De fet, tenen pistes ja bastant fermes. Propos que en poc dies tant de bo les puguin trobar. Però jo vull dir una cosa. Jo me fa molta ràbia. Jo crec que puc xerrar en boca de molta gent, ara darrere, a la família d'en Joan i la Margalida, que és tan trist haver mort de sentir presoners dins casa nostra, abans d'entrar a mirar si han deixat qualque senyal, haver de posar una alarma, me'n vaig a l'arruïnat, tenc que tancar en clau, on anys enrere podrien deixar...
Portes obertes, exactament.
És a dir, és tan trist que hi ha treballadora que s'aixeques de matí per anar a fer feina com és, els infants menor d'edat a l'escola, arribes a que t'he rebentat i te trobes això i que la justícia, després la lleis que tenim, quan te'ls hi troben o per que són menors o perquè no tenen antecedents, se'n vaiguen a vegades sense que els hi caigui que...
I a vegades amb antecedents i tot, senyor Vallès, encara tot just parlàvem d'un tema que ha costat 3 vegades en el final enviar a un detingut a presó provisional, no? Que clar, molta gent sent això, aquesta frustració, no? Després d'aquestes coses, per saber què fan aquests delinqüents, no? Després, en el carrer, o com surten tan ràpid.
És així, és molt trist perquè la gent que volem fer les coses bé, que sortim per guanyar-nos les sopes, haver de sentir-nos d'aquesta manera presoners, a dintre nostra, presoners. Aquesta paraula és molt forta perquè els únics presoners haurien de ser aquests delinqüents. La gent que fa aquest tipus d'actes, no la gent que intenta aixecar una família quan arriba que s'ha de tenir unes hores de despedir.
No podria estar més ben explicat. No? És vera que no som nosaltres els presoners, sinó que haurien de ser la gent que comés aquest delicte. Senyora Vallesa, Francisca, perquè esperam que això passi aviat, que aquesta família es recuperi i que Campos no hagi de patir aquest tipus d'accions. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres
avui.
Moltes
gràcies a vostres.
Gràcies, bon Vallesa.
Que fa molta pena, és vera.
La commoció, no?
Sí,
que sent la
Vallesa.
Com és lògic arribar a casa teva i trobar-te, no?, amb aquesta una situació, més és el que deies abans, és un robatori amb violència,
és
que
així.
Han desbaratat pràcticament
tot
l'habitatge. Creus, ja, darrera pregunta molt ràpida, que podria ser una trama, com apunta la Vallesa i com apunten també aquesta investigació, que actua a diferents indrets de Mallorca?
És que, de fet, sols així, i una de les coses positives que tenim dins les forces de seguretat és que arrel de la connexió que hi ha entre totes les policies locals dels municipis i els comandaments també de la Guàrdia Civil, que també estan repartits per tota l'illa, sobretot a la part forana, que és on actua l'Institut Armat, hi ha molta connexió entre els municipis i això fa que puguin fer aquest seguiment de cara en aquests grups de delinqüència, però clar, també és difícil seguir-los la pista, perquè quan fan un assalt, com deies, a Campos, després se desplacen
però actuen a la part forana, precisament, no? Perquè és més senzill accedir...
Són finques que no tenen tanta vigilància com podrien ser en el centre de Palma, que també passen. I acabant, Marta, també amb un apunt, avisam en els motoristes de tot Balears, que hi ha una campanya durant el mes de maig de la Guàrdia Civil per MEMS i baixar amb la sinistralitat, que és molt important.
Des d'aquí, aquesta crida, Alba, bon